organitzaven una xarxa de contractació pública fraudulenta. Els beneficis de la trama es dipositaven a paradisos fiscals per fugir de l'hisenda espanyola i, segons la fiscalia, Marjaliza controlava més de 150 societats. Granados continua a la presó.
Així hem arribat a les 12 i 4 minuts. És tot de moment. Tornem amb més notícies a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Entrevista amb els candidats al Senat.
Avui tenim amb nosaltres a José Antonio Manchado, candidat al Senat per Mallorca pel PSOE. Per què l'han de votar?
Pues perquè representa un partit que en principi presenta un projecte que beneficia la majoria, perquè representa un partit que suposa canvi i perquè representa un partit que en aquestes illes, en aquesta comunitat autònoma, en aquest municipi de Palma, en el municipi de Calvià, d'Algaida, de Llucmajor i d'Inca, per exemple, ha demostrat fa 6 mesos que aquelles persones que representaven el meu partit, que han estat triat baldes, estan canviant les coses, perquè en Francina Armengol està en el meu partit i està canviant les coses. Per això, perquè som un partit que proposam un canvi i perquè fa 6 mesos han demostrat que estem canviant les coses. Per això, perquè jo som representant d'aquest partit i perquè aquest partit, el mateix que ha fet aquí, en aquestes illes, el mateix que està fent a Palma, Calvià, Llucmajor, Inca, ho farà a Espanya.
Com a candidat al Senat, quin compromís adquireix personalment davant dels seus electors?
Bé, el mateix compromís que hem mantingut aquests 4 darrers anys, defensar per damunt tot els interessos de Mallorca, com hem fet aquests 4 darrers anys, defensant, per exemple, una Mediterrània sense prospecció en petrolíferes, defensant, per exemple, un millor finançament, defensant que les inversions estatutàries arribassin aquests 4 darrers anys, malauradament sense aconseguir-ho, perquè la majoria absoluta del Partit Popular ho ha evitat, però fonamentalment per això, perquè aquest és el meu compromís, un compromís amb tots els ciutadans i ciutadanes de Mallorca, més enllà que mai hem votat o no, i per defensar els seus interessos.
Com veuen, com plantegen el futur de la institució del Senat?
Pues amb una reforma contundent de la Constitució que a la vegada dugui aparellada una reforma del Senat. El Senat és una institució absolutament necessària en un estat federal i el Partit Socialista defensa una reforma de la Constitució per arribar a un model d'estat federal i dins un estat federal és necessari un Senat que representi els territoris.
A part d'aquesta reforma de la Constitució, han de reformar qualque punt més de la Constitució?
Sí, evidentment, han de reformar l'article 135 per incloure un altre paràgraf que recuigui la prioritat de lo que és la despesa social i l'estat del benestar per damunt el compliment de dèficit, per exemple. Han de recollir dins la Constitució drets que ara no hi són, com per exemple la sanitat, com per exemple la dependència. Han de reformar també òbviament el model d'estat i aquesta és la reforma de Constitució que plantegem.
Finançament per Balears, com ho plantegem?
El finançament per Balears nosaltres plantegem que en primer lloc que se compleixi l'Estatut. L'Estatut recull la necessitat de fer un règim especial per Balears, per tant necessitam que se compleixi l'Estatut i que se posi en marxa primer acordarò, pactarò i aprovarò. I mentrestant això no passi, l'Estatut preveu que hi ha una sèrie d'inversions estatutàries que hi varen ser fins 2011, que ara han estat 4 anys desaparegudes i que ara han de tornar a reaparèixer. Plantejam que recuperem les perdudes i que fins que hi hagi un REP se mantinguin. I plantejam un REP que tingui en compte temes fonamentalment lligats a la insularitat. Nosaltres entenem que la insularitat és un fet bàsic i dins el REP hi ha d'haver coses com per exemple tema de transport, tema d'exportació, tot aquest tema que toca a la insularitat. Plantejam en el programa una necessitat de reconèixer la discontinuïtat del territori en tarifes planes per vals entre illes de 30 euros i entre illes i península i com a principi de financiació de finançament autonòmic de tot Espanya defensam el principi d'ordinalitat, és a dir que si nosaltres som la tercera comunitat que més aporta, hauríem de ser la tercera que més rep.
Tema de reforma laboral, Bé, reforma laboral, qüestió, o propostes en tema laboral.
En tema laboral, la primera proposta fonamental és derogar la reforma laboral, seran una de les primeres 5 mesures que s'aprendran, substituir-la, fer un nou estatut dels treballadors, que recolgui temes lligats en els nous drets dels treballadors, plantejant 3 models de contracte, fonamentalment 3, un contracte indefinit, un contracte temporal i un contracte de formació, per simplificar les coses, i una exhaustiva feina d'inspecció per eliminar el frau i la precarietat laboral, cosa que per cert ja estan fent en aquesta comunitat autònoma, de la mà del govern i de la mà de la Conselleria de Treball, que està fent una bona feina i que ha descobert i que ha aconseguit durant aquest mes d'estiu fites importants i model que per cert estan imitant a altres comunitats d'Espanya.
Foment de la contractació també, suposo.
Evidentment, això està dins les mesures de... Foment de la contractació, foment de l'emprenedorisme, hi ha moltes mesures lligades a la reforma laboral. Nosaltres tenim un programa electoral de 257 pàgines, de manera que és molt mal de fer sintetitzar tot en un parell de minuts.
Regeneració política.
La regeneració política passa per partir nets. Nosaltres som un partit que no du cap imputat a aquella llista. La primera mesura que va decidir el nostre candidat va ser que els imputats que estiguessin, les persones que poguessin estar imputades, que no vol dir que siguin culpables, que per durant aquest temps estiguin imputades, no estaran a la llista. I no hi són. Som un partit que no du cap imputat a la llista. Som un partit que s'ha fet anar per de dins. Som un partit que quan hi ha hagut algú que hagi ficat la mà en el calaix, està de fora del partit. I per tant, la regeneració passa fonamentalment per fer altres partits. Però a més per altres mesures, per limitar els mandats, per incloure dins una llei electoral l'obligatorietat de primàries per tots els partits per llei, sobretot per nivell de president de govern, i acompanyat d'un exercici de transparència. Nosaltres som el partit més transparent en aquest moment d'Espanya, segons algú tan imparcial com una organització que se diu transparenciainternacional.org. Si aneu allà veureu quin és el partit més transparent d'Espanya. Aquesta és la regeneració fonamental. Homes i dones que se dediquin a la política amb voluntat de servei i no amb voluntat de servir-se.
Educació?
Bueno, amb educació hem de reconstruir el que s'ha espanyat. Ben igual que en aquestes illes, quan la Francina Mengual va arribar al govern, va haver de reconstruir el diàleg en la comunitat educativa, i és el primer que se va fer. Nosaltres hem de reconstruir el diàleg en la comunitat educativa a nivell espanyol. A Espanya hi ha hagut la imposició de la LOMCE, que ha estat una imposició absoluta, perquè ha estat votada per majoria absoluta en el Congrés i en el Senat, però ningú més l'ha votada, cap partit més l'ha votada, i la comunitat educativa, des del rector de la universitat fins al director de les escoles, passant per les AMIPAS, tothom ha estat en contra. Per tant, el primer que hem de fer és derogar la LOMCE i impulsar un gran pacte sobre l'educació que ens posi d'acord a tots i que millori el sistema educatiu espanyol, que és un gran sistema educatiu, que és un sistema educatiu que ha permès que en 30 anys els nets o renets de gent analfabeta siguin metges o abogats o economistes, i ha passat a pocs puestos d'Europa, ho vull matisar, però és veritat que un sistema és bo, però millorable, i el que hem de fer és millorar-lo entre tots, però entre tots.
Suposo que per evitar que cada 4 anys o cada 7 anys...
Per evitar que cada 4 anys se canviï, però sobretot per evitar el conflicte. És a dir, qualsevol sistema educatiu aplicat sense la voluntat de totes les parts no funcionarà. Encara que sigui excel·lent, no funcionaria.
Sanitat?
Bueno, en sanitat, els darrers 4 anys en Espanya ha hagut més de 30.000 professionals menors de la sanitat, entre metges i cuidadors i infermers, han perdut 30.000, a Balears 1.351 concretament. El primer que hem de fer és reconstruir el sistema, dotar d'universalitat en el sistema. No pot ser que una persona que no té, que viu a Espanya, siguin les condicions que siguin, si se posa malalt no el curem, no poden repetir en lloc d'Espanya un cas com el de l'Alfapam. No pot ser que aquelles persones que han hagut de sortir a fer feines a estranger perquè no hi ha altra manera, quan duen més de 3 mesos a l'estranger, perdin la targeta sanitària. Això no pot ser. La sanitat d'Espanya ha de ser universal, ha de ser de qualitat, ha de ser sostenible, hem de començar a pensar en un sistema de salut que prevengui la malaltia. Exemples com la llei del tabac, han de començar a fer els extensius, han de pensar en fer polítiques de salut que prevenguin que en el futur el sistema nacional de salut se col·lapsi. Jo, hi ha uns estudis que diuen que l'any 2050 un de cada tres espanyols tindrà més de 60 anys, i això vol dir cronicitat, i això vol dir malalties cròniques i molt de despesa. Hem de preveure que aquestes malalties cròniques no existeixin. La llei antitabac és un exemple, però n'hi pot haver d'altres, de pensar en fer exercici, en cuidar els temes d'obesitat infantil. Tot això són polítiques que a la llarga signifiquen sostenibilitat del sistema. Aquestes són les coses que hem de fer.
Impots? Pujada, davallada...
Impots han dit que no els baixarem. I som honrats en dir-ho. Jo no m'agrada... Nosaltres hem fet un programa electoral que és creïble. I han dit que no baixarem els impots. Han dit que inclourem tota una sèrie d'impots de vers per gravar la contaminació, per gravar les emissions, per gravar les externalitats que provoquen la indústria, aquest tipus de coses. Han dit que crearem impots per més rics i que els davallarem en els més pobres. Però, en conjunt, nosaltres no prometem una baixada d'impots, perquè no és creïble en aquest moment voler fer més coses a menys d'obres. Si hem de dir que a temes, per exemple, com el tema s'IVA cultural, el baixarem perquè afecta a una indústria que és, primer, que és creadora de talent, perquè també és creadora de lloc de feina. Per tant, alguns impostos els modificarem, sí, va, el modificarem en alguns casos, però no hi haurà una baixada global de pressió fiscal, el que farem serà redistribuir. El sistema fiscal espanyol té una característica, i és que aquí és quasi tot, o molta part del que s'aporta, l'aporten les rentes del treball. Això ho hem de canviar. Hem d'intentar que els que fem feina, i tenim una nòmina, paguem una mica menys, perquè els que tenen capitals i rendiments paguin una mica més. Han de regular-se el CICAF, han de fer tota una sèrie de temes d'aquests, però el que no volem entrar en una subhasta d'impots, nosaltres no venim aquí a prometre una gran baixada d'impots, i avisam que és qui ho prometi no ho complirà, com ha passat amb el Partit Popular aquests darrers 4 anys.
Li volia plantejar també imatge del polític lligada a l'imatge del senat, que diuen que ja hi van, en fi, la gent que ja ha acabat el cicle, per dir-ho de qualque manera, no? Com ho plantegen? Jo sé que també va lligat això, tema de regeneració política.
Sí.
Una valorització de la figura, sí, polític, senat, senador.
Sí, jo crec que la presidència del senat hauria de fer una feina de valorització. Jo, això que diuen, jo comprenc que la gent digui això, però jo també vull dir que si el senat ha de ser una càmera territorial, i això ho hem de pensar tots, si han de representar, si la gent que hi ha en el senat ha de representar els territoris, no està malament que està president d'una comunitat autònoma sigui senador, perquè qui més la coneix és aquest.
Gràcies i sort.
Moltes gràcies.
Tres Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Un dia qualsevol compres el pa, prens un cafè o compres un diari. Saps que per molt menys soluciones un problema de tots? El tractament de residus urbans només costa a cada ciutadà de Mallorca una mitjana d'11 cèntims al dia, sense increment en 5 anys. A més, dones feina a persones desafavorides, generes energia renovable i moltes coses més. TIRME. Orgullososdelquefem.com.
El diumenge 20 de desembre se celebren eleccions generals. Fes servir la papereta sèpia per al Senat. Comprova'n el revers. Marca amb una creu fins a 3 candidats si votes a la península. Només 2 a Gran Canària, Tenerife, Mallorca, Ceuta i Melilla. I un a la resta de les illes. No escriguis ni facis res més a la papereta. Només doblega-la i introdueix-la dins el sobre sèpia. Així es vota al Senat. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
De dilluns a divendres.
Resoldre problemes de parella.
La veritat és que jo sé que a ell no li agrada gens el meu alter ego.
Fins aquí podríem arribar.
De 3 a 4 del capvespre.
A vegades me demanen pel carrer quan sou. Jo dic, de 15 o 20.
Gabinet de crisi.
El programa de gada aquesta emissora compleix la novena temporada en antena.
La trituradora de l'actualitat, IB3 Ràdio.
Què te fot? Me caguen.
Que te pego leche!
Jo te fot.
En Sergi Marcos.
És tot amic.
I Felip Palau.
Estic molt content avui de tornar a estar amb altres un dia més.
A jugar!
Entre tu i jo podràs trobar entrevistes profundes, d'interès i divertides. Artistes, polítics, esportistes o qualsevol persona amb una història que contar. Ens diran tot el que una roda de premsa no podrien dir, o a segons qui. Un ambient acollidor i de confiança que farà que durant el programa et sentis com si estiguessis a l'estudi amb nosaltres.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a les 11 del vespre a IB3 Ràdio, amb Joan Marqués.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol Mallorca. Presenta Marta Fernández.
Molt bon dia a tots. Passen 20 minuts d'aquest dematí, 20 minuts de les 12 d'aquest dematí de dimecres. Avui és 16 de desembre. Donem per inaugurada la tertúlia d'avui aquí al Faristol Mallorca i, com sempre i com cada dimecres, està dedicada a les nostres mascotes, als nostres animals. En primer lloc, volem saludar a les persones que ja mos acompanyen aquí als estudis. En primer lloc, saludam a Júlia Robles, ella que és la secretària i coordinadora de Peluditos Sonreus. Molt bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ara bien. Sí, Bernat, sintonia de la tertúlia d'animals que vas tan aviat a vegades que no te dona temps ni de presentar. Però bé, per una altra banda també tenim en el president d'aquesta associació, Peluditos Sonreus, ell és Miguel Elvira. Molt bon dia.
Muy buenos días.
Benvingut a IB3 Ràdio.
Gracias.
I també Maxi Lander, ella és la coordinadora de Valdea. Molt bon dia, gràcies bon per acompanyar-nos aquest dematí. I abans d'entrar en tertúlia amb vosaltres, m'agradaria atendre una telefonada que ja està preparada, i és en Dani Obando. Muy buenos días, Dani.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Él es muy bien. Él es el presidente de Cats y Cans de Valldemossa y queremos contactar contigo porque nos expliques una situación, una lamentable situación que ha ocurrido recientemente con un gatito, una gatita que apareció con unos disparos de perdigones allí en Valldemossa.
Sí, es una gatita que, bueno, la conocemos nosotros así por medio de la asociación y con la ayuda de Valdea y el ayuntamiento. Siempre estamos con lo de las castraciones, ¿sabes? Porque cuidamos las colonias, y anteayer nos encontramos con una gatita con un desagradable estado de con un disparo, ¿sabes? Entonces es muy, muy, muy fuerte encontrar a un animalito con un tiro de escopeta de perdigones, porque además está dentro del núcleo urbano, ¿sabes? Uh-huh. Sí.
Gato pertenecía entonces a una de las colonias que tenéis vosotros controladas.
Exacto, sí, pertenece. Además que es una gatita muy muy buena y no hacía mal a nadie. Y según el estado en que estaba, tenía que hacer el disparo muy cerca de la gatita. Además, ella tenía que estar echada por la dirección del proyectil, según lo que nos dice el veterinario. O sea, que no hacía nada.
Sí, sí. Dani, le saluda también desde aquí, desde la mesa de tertulia de IB3 Radio, Maxi Lande, ella que es la coordinadora de Valdea.
Sí, hola, bon dia, Dani. Sí,
hola, què tal, Maxi?
Hola. Lo que volia dir és que realment és inacceptable i incomprensible, perquè Vall de Mosa és un dels pobles que està fent feina en el tema de control de natalitat de mossos de les colònies felines, amb en Dani, amb en Cats i Cans i Valdea, ja, i l'Ajuntament fem feina des de fa 3 anys. És a dir, i no és incomprensible de que una persona, si hi ha cap molèstia, el que ha de fer aquesta persona és posar-se en contacte amb l'associació o amb l'Ajuntament, però de cap de les maneres se pot tenir una la persona pot que fa la justícia per su mano, com quien se dice. Això està totalment prohibit, és un maltracte. Nosaltres demanarem a l'Ajuntament de que la policia local i la Guàrdia Civil facin les investigacions pertinents, i realment una persona sí que faci una cosa així a un animal que realment no fa mal i que està allà dins el poble i que s'atreveix a realment aquest animal ha mort, és una persona que per nosaltres és una persona perillosa, sí. Perquè si fa això amb un ésser viu que realment no li ha fet mal, si, pot ser que li hagi fet nosa en algun aspecte, però si fa això amb un animal també és possible que en algun moment, quan estigui estressat, ho faci amb una persona.
Dani, i des de l'associació... Bé, entens el mallorquí, eh? Ens podem dirigir... Va, i des de l'associació Cat i Cans s'ha fet, o des de Valdea s'ha fet qualque denúncia d'aquest cas en concret davant l'Ajuntament, davant la policia?
Sí, nosotros hemos hecho enseguida una denuncia con el informe veterinario. Y también hemos puesto en conocimiento al ayuntamiento mediante el regidor de medio ambiente, haciéndole saber todo lo que ha pasado. Además, claro, porque siempre recibimos la colaboración del ayuntamiento, siempre ha estado abierto a nuestras propuestas y está ayudando, ¿sabes? Entonces es una cuestión que también implica al ayuntamiento.
I Dani, aquesta és una pràctica habitual o ha estat el primer cas que heu trobat un animal, un moix en aquest cas, que hagi estat ferit per una bala de perdigó?
Sí, es el primer caso, pero antes teníamos algo que también no se sabía, que era alguien había puesto una vez también a sí mismo un caso en concreto que había una trampa que mutiló a un gato y llegó sin la pata. Pero claro, también hace años, y entonces es un caso, esto del perdigón es un caso en concreto, no es que sea una cosa habitual.
I en aquest cas és complicat trobar o iniciar una investigació perquè es pugui trobar a la persona o les persones que hagin estat els culpables d'aquesta acció? O...
Sí, es un poco difícil, porque además ahora nos hemos enterado de que un arma de estas no necesita licencia, o sea, no es como una arma de fuego, porque supuestamente no hace daño, haría un golpe pero no haría daño, pero claro, tan cerca a un animal tan pequeño, pues en este caso la ha matado.
Bueno, desde la radio Valdea y Cachicans, me supongo, queremos hacer un llamamiento a la gente del pueblo de Vallehermosa, que si han visto algo, si han oído algo, si saben algo, que por favor se pongan en contacto con nosotros, porque nos gustaría que esto no quedara en agua de borrajas y pudiéramos pues poner que la denuncia pues fructifique. Uh-huh. Y si como dice Dani, esta escopeta de perdigones no está registrada, pero quizás alguna persona haya visto algo, haya oído algo. Desde luego, nosotros siempre en el estricto anonimato pasaríamos la información.
Idò, feta la reivindicació, feta la sol·licitud des d'aquí, des de la ràdio pública, volem saludar en Dani Obando, que és el president de CATS i CATS, i que ens ha explicat aquesta denúncia. Alguna cosa a afegir?
Solo esto, el mismo llamamiento que ha hecho Maxi, que se pongan en contacto con nosotros, por más mínima que sea, o sospecha o lo que sea. No va a pasar nada, simplemente queremos que no vuelva a ocurrir tampoco.
Y Dani,
que no sea una cosa habitual.
Dani, ¿y de quina manera se poden posar en contacte amb CATS i CANS?
Nosotros tenemos el teléfono en la página de Facebook, que es Vallehermosa CATS i CANS. También al correo electrónico valdemosacats@gmail.com. Y al número de teléfono 663-895-810.
Perfecte, Dani Obando, moltíssimes gràcies per participar en directe aquí a Iotra Ràdio. Que passi un bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
I nosaltres quedem aquí a la taula de tertúlia, però on li pegam? Qui vol començar? Perquè tenim aspectes a comentar, ja que és època nadalenca. I com tots sabem, és habitual durant aquests dies, aquestes dates tan assenyalades, fer regals, i regals que des de totes dues associacions crec sí. que s'ha demandat, s'ha denunciat. Des de Valdea no fa gaires dies també presentava una campanya juntament amb l'Ajuntament de Palma perquè no s'hi regalin animals durant aquestes festes de Nadal. És així?
Sí, nosaltres pensem que una adopció responsable, qualsevol moment és bo. El que passa que moltes vegades en aquestes festes la gent se li ocur que és un bon regal per al nin, perquè el nin durant mesos ho ha demanat i ho ha demanat i bueno, ja tenim el regal de Nadal. I possiblement Nadal no sigui el millor moment i és una cosa que també tota la família ha d'estar d'acord. Han de tenir temps, lo millor és que agafin un animal quan tota la família tingui vacances, perquè l'adaptació necessita un temps, necessita tranquil·litat. A l'època nadalenca venen molta gent a casa, nosaltres anem a casa de sa família i aquest animal està tot sol o se troba massa estressat.
Uh-huh.
Llavors no pensem que això sigui un bon moment en principi. I per desgràcia, molt d'aquests regals no són regals pensats, és a dir, són regals regals, com si fos un objecte, sí. Un objecte, i això no és un objecte, això és un ésser viu amb moltes necessitats i tota la família ha d'estar d'acord i ha de pensar-s'ho bé, perquè són 15 dies o 20 si és un mos, per exemple, o una cacatua
sí, sí,
o molt
sí.
més anys
sí.
i això és una reflexió important que s'ha
de fer.
I
han de pensar
s'ha de pensar bé,
que
no?
És per a tota la vida, o sea, que va a vivir 10-15 anys, que no és per a un anyito i que quan me canse lo llevo a la perrera o lo abandono en la calle. O sea, han de tener claro que es un animal que lo van a tener muchos años, que es un miembro más de la familia, que no es, o sea, algo que cuando no me guste o cuando me canse, me deshago de él.
Clar,
eso es lo que han de tener claro.
I que
claro.
No és una joguina que en 15 dies no. jugues i després te canses i ja la
Exacto.
pots deixar anar.
El asunto es que cuando es un cachorro, pues
és molt
graciós i no fa massa nosa. Quan se fa un poc més, quan ja té 4 mesos, 5 mesos, 6 mesos, pues, i ja se fa més gran i ja té els dents
mossega
i els mobles i
sí,
no sé
mobles,
què.
Sí. Les sabates.
I han de pensar que si ells estan fora de casa 8 hores no poden tenir un cachorro,
no.
Així de clar.
Sí.
És que és així, sí. És a dir, nosaltres no podem, jo m'agradaria tenir un cavall i no puc tenir.
Així de clar. Clar, sí, sí.
I pareix que tothom pot tenir un animal de companyia perquè clar, com és petit i cabe en casa, pues lo puedo tener. No. No.
Mucha responsabilitat, no. Penso.
Han de pensar que un cachorro és molt parescut a un bebè i ja que no tenim guarderia per cachorros, que és una bona idea,
sí.
Seria una bona idea de fer una guarderia de cachorros, sí. Perquè si això ho tenen a altres països, duen els cachorros a un puesto mentre estan fent feina i quan arriben a casa pues agafen els cachorros.
Però no tan sols els cadells, allà també cans adults.
També,
sí, això existe.
Existe
guarderies per adults.
I aquí a la nostra illa existeix?
Sí.
Sí?
Sí, sí, hay guarderías para perros adultos cuando tú te vas de viaje.
No, pero no para el
día a día.
Para el día a día.
Yo, bueno, por ejemplo, en Alemania lo conozco, que, sí. Que hay gente que se ofrece que mientras tú estás trabajando...
Personas, sí, particulares.
Particulares o incluso alguien que haga negocio, puede ser un negocio.
Sí, sí,
es decir, y claro, ¿qué pasa? Cuando el cachorro, pues después de tener sus vacunas y todo tal, y se pasa ahí el día jugando, cuando llega a casa contigo, pues ya está un cansado y todos podemos ver la tele tranquilamente juntos sin me haga un...
Sí, pero la recomendación seria que si fas 8 hores de feina o 9 o 10, millor no tinguis ca.
Hombre, claro.
Hi ha molts de països, per exemple, que refugis, una persona que estigui fora de casa tantes hores no li donen ca.
A Holanda.
Alemanya també, crec, perquè això no és vida per a l'animal.
No.
Nosaltres, que és el que fem en el refugi, jo soc voluntària d'un refugi, pues, li donem un ca ja major, que està més temps, que dorm bastantes hores i que estigui habituat a aquest estil de vida, si tenim algun d'aquest tipus.
És qüestió d'adaptar-los. O sea, si tú tienes que trabajar 5 o 6 horas, pues, o tener un lugar donde él tenga su espacio para jugar.
Pero 5 o 6 horas no son jornadas.
No, sí. Pero me refiero que hay casas que tienen adaptado, pues, un jardín donde el perro a lo mejor tiene un compañero y puede estar 6 o 7 horas. La cuestión es mirarlo muy bien.
Cuando son dos, una de las cosas muy importantes en los perros es el tema de la soledad.
Exacto.
Y tener un perro en el jardín, que es lo que yo siempre les digo solo. También a la gente. Mira, en verano todavía, porque estáis fuera y todos están... Pero nosotros lo que queremos cuando damos nuestros animales en adopción es que también puedan estar dentro de casa.
Claro.
Porque si no, no tienes la compañía, es un animal de compañía. ¿Para qué lo quieres? Si no, de acuerdo, puedes decir que lo quiero para guardar. Pero para guardar tampoco es lo suyo.
No.
Es decir, para eso mejor una alarma. Entonces... Eso sí que es verdad, si hay dos que se hacen compañía, la soledad compartida.
Exacto.
Es menos
soledad. Yo lo veo con los gatos, yo tengo gatos y uno solo lo ves que se deprime, pero cuando ya tienes dos o tres, pues oye, tú te puedes ir 8 o 10 horas que los gatos pues llegas y los ves felices, sí, ¿por qué? Porque entre ellos ha habido sus juegos, su interactúan y entonces ya no se sienten con esa soledad que es estar 8 o 10 horas solo en casa.
D'acord, toda la recomendación es una persona que faci molta feina, una família que estigui moltes hores fora de casa, que pugui tenir no un animal que estigui tot sol, sinó acompanyar-lo d'un altre.
Un amiguito, como digo yo. D'acord. Tener un amiguito siempre les va súper bien. O yo con los míos, yo lo tengo clarísimo. O sea.
D'acord. I en quant a la campanya, i ja per finalitzar, les accions que s'aturen a terme, quines són?
La campanya de Nadal realment ha estat només un avís perquè la gent vegi a l'autobús i reflexioni de que aquest és el millor moment per entrar un animal a casa, és a dir, és un ésser viu, no és un regalo.
No.
Nosaltres, el nostre lema era els animals no són juguetes, compra peluixos.
Sí.
És el lema, i lo qual no vol dir que no se puguin fer adopcions responsables.
Clar, i el que anàvem també a comentar, que a part de comprar, no seria un bon moment també per fomentar una adopció en lloc de la compra?
Sí, efectivamente, efectivamente. Lo que pasa que lo primer que hauria de fer la gent, una vegada que està segura que vol un animal de companyia i s'ha decidit per un cao o per un mos, és anar a les caneres municipals, anar als refugis i mirar si troben algo. Evidentment, n'hi ha gent que estima molt una determinada raça. Si volen agafar un ca de raça i volen un cadell, que és molt difícil trobar-lo als refugis, és a dir, un bulldog francès cachorro, sí. jo crec que no he tingut mai
no,
en el meu...
No, nosaltres tampoc.
Així que, llavors, per favor, que no ho comprin per internet, que mirin bé quin és el criador, que puguin veure com ha viscut la mare i com han estat els animals, que millor que se desplacin en els criadors si no tenen, no hi ha criador aquí, pues que facin un viatge, vagin allà. Per exemple, nosaltres també tenim gent que per internet ha vist un dels nostres cans i venen aquí per conèixer-lo, si és realment l'animal adequat per Exacte. Ells, i després ho adopten. Així Exacte. Que és millor gastar-se un poc més de dobbes i anar en el criador. Sí. I el millor és que se posin en contacte amb els de les diferents races. Sempre n'hi ha associacions. Exacte. Hi ha associacions de cada bestiar, sí. de cada bou, i me supos d'altres races també, que se posin en contacte amb ells i ells li indicaran quines són
les característiques
de l'animal, si aquest és l'animal adient per la seva família, perquè aquesta gent també estima els seus animals i el que vol
Exacto.
És que
com ha estat la mare, com
cachorros tinguin bona casa, i Exacto. ells assessoraran bien o deberían assessorar bien a les famílies, a les famílies tal. Però per favor, hubo también aquí un en el diario de Mallorca unas conferencias en la cual también lo decían: por favor, no compréis por internet, sí. porque no sabéis de dónde vienen. Vienen muchas veces de Hungría, de Polonia, de países del este. Los animales están allí, las hembras son máquinas de parir,
explotadas,
y los genéticamente esto queda el
grabado,
sufrimiento
sí.
queda grabado en el comportamiento del cachorro
animal, sí.
y eso es muy entonces es muy importante que cuando y encima después el viaje, que se te mueren el 50% de tus compañeros o tus hermanos, es que los animales no son tan diferentes a nosotros, sí. es decir, y llegas totalmente traumatizado a España y después te tienes que adaptar a una familia y tú lo único que estás es traumatizado con angustia, con miedo y hasta igual este miedo no se te quita nunca. Entonces
no,
es
eso.
Muy importante saber de dónde vienen de dónde vienen los cachorros.
I ara és moment d'enllaçar, si vos sembla bé, amb l'altra de les associacions aquí representades, Peluditos de Somreus, perquè tenen una acció molt important de cara a aquest dissabte, de cara al Nadal, juntament amb Sos Mamàs. Miguel?
Sí.
Si no, ¿nos puedes explicar una mica?
Bueno, en primer lugar, dar las gracias al programa, porque gracias a vosotros vamos a llegar a la gente a través de la radio.
Eso es para...
Surgió la idea de reunirnos con otro tipo de asociación diferente al mundo animalista y nos pareció muy correcto para poder llegar a todos.
Claro, yo he dicho las mamás, pero también ni a una otra que está implicada.
Correcto, es ADIS.
Ajá.
A través de Miguel Coll, entonces bueno...
¿Y ADIS es para situar los oyentes?
Correcto, está enfocado al tema de desahucios, ayudan a toda esta gente que está sin recursos y...
D'acord.
Entonces, la jornada es una jornada totalmente solidaria, será en el Parque de Krekovic.
Es dissabte,
sí, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche.
¿Toda esa jornada?
Toda la jornada. De hecho, al final se ha apuntado un grupo de rock que quiere cerrar el telón.
Ah, oh, venga.
Y será muy divertido. Entonces, bueno, vamos a tocar todos los palos, como el que dice. Va a haber cosas para niños, castillos hinchables, mago. Va a haber para la gente del mundo animalista shows de perros. Va a venir Magic Agility, el Dog Frisbee. Va a haber una rifa que esperemos que, bueno, ha habido mucha gente. De aquí damos las gracias a todos, que por el cual, bueno, porque todo lo que recaudemos va a ser ha dividido entre tres para llevar a toda esta gente y a los peludos de Sonreus. Y luego, bueno, lleva todas actuaciones de música. O sea, luego hay una cosa que queremos recalcar para que la gente se quiera inscribir, es que va a haber un desfile de perros desde las 3 de la tarde a las 4 menos cuarto. Entonces va a estar enfocado a todos los perros que buscan familia. O sea, toda la gente que tenga un perro de acogida o gente que sepa de algún perrito, lo podrán llevar allí. Entonces, bueno, habrá una persona que especificará sus características, un poquito su historia, y otra persona lo paseará. He visto que en otros sitios que hemos ido...
Será como una pasarela.
Correcto. Sí. Entonces, en otros sitios ha funcionado, ha ido muy bien.
Sí, aquestes accions ja les havíeu fet, no?
Sí, sí, fue muy bien, se adoptaron perros. Sí.
Entonces, si la gente se inscribe a través de nuestra página del Facebook, más que nada para coordinarlo y llevarlo bien, pues bueno.
Y es tal cual, peluditos de Sonreus, ¿no?
Tal cual, eso es. Entonces, lo estoy coordinando yo personalmente, me pondré en contacto con esa persona y más que nada para llevar un control y hacerlo todo bien.
Habrá la recogida también, sí. Habrá una recogida, un sitio habilitado para recogida de alimentos no perecederos, productos de limpieza, pipetas, collares, o sea, todo lo que se refiere a nuestros...
I aquests productes farmacèutics que a vegades, no, els hi donem als nostres animals de companyia que no acaben el tractament perquè queden sobrants.
Exacte.
Aquests medicaments també se poden dur.
Sí, habrá una zona, ya se verá habilitada, estará bien marcada, donde se recogerá todo tipo de
qualsevol
medicamentos,
si,
ropa, o sea, lo que sea, uh-huh. Todo para ayudar tanto a sus mamás como para ayudar a los peludos como a los del a los
el de Avis,
de, uh-huh. El desahucio. O sea, va a estar muy bien, va a ser súper, como digo yo, ameno, va a haber una cosa detrás de otra, la gente se va a divertir.
¿Y yoguinas también?
Sí, sí,
también.
Incluso sí. Se va a hacer con niños y perros, van a escoger un tema y va a haber una exhibición improvisada, o sea, va a ser... En serio, lo hemos visto.
Altres anys ja s'ha fet una acció com aquesta o diguéssim que enguany ja està més ben preparada? Més...
Correcto.
Iba a decir, este año lo tenemos mejor organizado.
Estamos aprendiendo con el paso del tiempo. Sí. De hecho, somos una asociación nueva. Fiscalmente nueva. Lo que pasa que a título de Hacienda, de registrado, solo llevamos un año. Pero sí, bueno, en plan amigos y controlar mucho, estar el día a día en Sonreus, llevamos dos años. Sí. Lo que pasa que hemos crecido muchísimo en todas las áreas, tanto a nivel de acogida, de buscar familias, de sacar perros de allí, claro. Antiguamente nos teníamos que mover mucho, yo personalmente toco más el tema este que, por ejemplo, mi compañera Julia Robles, que está con los perros, o Patricia Montaldo con los gatos, yo toco a lo mejor más el mundo de fuera, y ahora ya, pues por suerte, pues nos van llamando para ir a sitios, para explicar lo que hacemos, entonces nos va muy bien porque, bueno... Es un halago que nos llamen para bueno, porque todo lo que hacemos es por amor a los animales, ¿no?
Promover su adopción. Correcto. Y que no haya sacrificios, sí. Por lo menos de animales jóvenes.
Es una mica l'objectiu, ¿no? De l'associació, sacrifici, sí. Cero.
Correcto.
A ver, sacrificio cero es imposible, y esto lo tenemos claro, porque a veces hay casos que no puedes evitar el que llegue este momento. Pero intentar que animales sanos, jóvenes, que llegan allí, no lleguen al sacrificio, sobre todo los PPP, que son los más castigados porque cuesta sacarlos, porque necesita licencia, en fin, una serie de factores que conjuntan que cuesta mucho que salgan estos animales y son los más sacrificados. Entonces intentamos ahí, pues... que no se llegue a ese punto.
En definitiva, fomentar una adopción.
Exacto, eso promovemos es. La adopción, y hasta ahora pues no, lo estamos consiguiendo, o sea, hemos conseguido julio y agosto que no hubieran sacrificios, y es uno de los meses que más perros entran, que son los cachorros que se regalan en Navidad. Uh-huh. Suele ser que en julio y agosto tienen 5 o 6 meses, y es los meses o que la gente se va de vacaciones, los abandona, y entonces son los meses que más perros entran. Y este año, pues...
Y aquesta época, la de Nadal, també és una època, diguéssim, puntera en cuanto a...
Sí, por la pirotecnia, porque la gente se va y no sabe qué hacer o no puede pagar una residencia.
Ahí está.
Y suelen
antes de Navidad.
De Navidad,
tenemos muchas peticiones de quieren ceder los animales.
Exacto.
Y realmente porque... es porque se van 3 meses a la península, porque no pueden pagar una residencia, porque no se pueden llevar el perro. Y yo me pregunto, ¿esto no lo sabían antes?
Es por eso digo, adopción responsable. Cuando se tiene un regalo, que sepan que es un animal para 10, 12, 15 años. Que va a venir vacaciones de verano, va a venir épocas en las que el perro ¿qué hacemos? Todo esto se tiene que pensar antes de adoptar un animal, porque es que va a ser un miembro más de la familia. No es un mueble que dices, oye, ahora no lo necesito, pues lo llevo en segunda
mano. I econòmicament és molt car el dur els animals
a la residència.
Jo crec
que no.
Hombre, caro no és, però si tu pagues 12 euros o 15 euros diarios i estàs un mes fuera o tres meses, sí que sube bastante
elevada.
Entonces la gente, todo esto antes de coger un perro,
tienen
que pensarlo. Cuando tienen dos gatos y tienen familiares o vecinos que les pueden dar de comer, pues dos semanitas lo aguantan, pero mucho más no. Es decir, pero es una posibilidad. Ahora los perros no los puedes dejar.
Necesitan diario sus salidas, sus paseos, el correr, el saltar, el que les tengan atención, porque si no se deprimen, se ponen tristes, sí, es que tienen sentimientos.
Los gatos también.
Los gatos sobre todo. O sea, tienen sus sentimientos. Otra cosa que quería recalcar es la pirotecnia.
Sí,
hay perros que se lanzan por las ventanas, perros que se les dan infartos, o sea, es que es horroroso. Aconsejo que en estos momentos de pirotecnia, cuando están asustados, no los acaricien, porque le están premiando esa ansiedad. Que los dejen tranquilos. Y si mejor durante el año, de vez en cuando, ponerles porque en serio, es horrible.
Para que aprendan,
He visto cosas horribles en el momento de las 12 uvas. De un perro lanzarse por una terraza del susto, en serio. Y lo que hacemos siempre es, ay, pobrecito, abrazarlo. No, esto es lo último que tenemos que hacer, porque le estás premiando esa ansiedad y entonces el perro coge más ansiedad y le puede dar un infarto, un ictus. Entonces lo que hay que hacer es hacer como si nada, no pasa nada, poner incluso la tele un poco fuerte para que se le despiste el tema, pero...
Y no dejarlo en la terraza
cuando él sabe, en el balcón.
Claro, porque se asusta
y también yo soy
de esos animal y nosotros colaboramos con la perrera municipal de Calvía y siempre después de las fiestas de verano y en invierno ahora por Navidad, pero también en verano cuando tienen las fiestas
de, sí.
El sitio más pequeño, el menos pensado, se escapa el perro, sí. Es que tienen que tener mucho cuidado de mirar bien el jardín, de dejar el perro dentro en una habitación.
Yo creo que es dentro, que debe estar en su ventanita
cerrada. Que no lo dejen fuera porque se escapará por el sitio menos pensado y se...
Trepan, hacen lo que sea.
Están desesperados.
De hecho, nosotros, hablando con la perrera de Sonreus, que es con la que básicamente más colaboramos y les ayudamos, trabajamos, ya nos lo comentó, que para estas fechas necesitan jaula vacía.
Sí,
o sea,
porque esos cuatro días entran...
Y como que nos apremia el hecho de ayudar a que sacar animales de allí.
Sí, necesitamos jaulas vacías en Sonreus para que no haya sacrificios estas Navidades. Porque va a ser cuatro días cerrado y a la siguiente semana cuatro días cerrado otra vez. O sea, no vamos a poder ir a promover adopción y van a entrar muchísimos perros.
Bueno, un llamamiento desde aquí,
sí.
Que Sonreus tenga abierto... también igual alguna tarde o cuando hay cuatro días vacíos,
eso lo hemos pedido,
por ejemplo, sábados por la tarde o domingos por la mañana abiertos para que la gente, porque hay mucha gente que entre semana y los sábados todavía trabajan,
son tres horitas nada más,
entonces aunque no puedas adoptar el domingo, pero sí que venir a visitarlo y eso podrían hacer convenios con las asociaciones.
Nos planteó Pedro que estaba pedido de abrir algunas horas por las tardes, incluso entre semana, dos o tres días entre semana, y hablamos con él y dijo que estaba propuesto.
A més, si de cara a aquest desitjos per 2016,
sí, tenim
molts. Sí, bona feina que feis i molt important. Nosaltres, si voleu, ens quedàvem amb aquests dos missatges per resumir la tertúlia d'avui. Un, els cans, els moixos, els animals, en definitiva, de companyia no són juguetes.
No s'ha de
pensar bé que no són un regal, no són un objecte, són éssers vius. I la segona recomanació és aquesta jornada que es durà a terme aquest dissabte aquí al costat, al Parc Krekovic. A favor de Peluditos de Sonreus, SOS Mamàs i una associació antidesaucis, tots per recaptar fons per arribar o intentar arribar que s'aconsegueixin sacrificis zero, en tot cas un augment d'adopcions.
Exacte.
He fet un bon resum.
Muchas gracias. Sí, sí, molt bé, molt bé. Sí, sí, perfecto. Que vengan a vernos i a participar, sobretot. Sí,
sobretot a participar, sí, i gaudir de la jornada.
Exacto, perquè Krekovic està en el polígono de Levante.
De Levante, sí, sí.
Sí, jo he dit aquí al costat, però sí, no he
vale, actuat. No sabemos dónde estamos. Sí. Ese gran parque que hay en el polígono, sí, de Levante, que además es una zona verde muy bonita y va a estar todo muy ameno, va a ser divertido.
Además, se prevé un día soleado.
Sí, soleado. O sea, sí. Climatologia com anant bé.
Sí.
No vos podran queixar, que estirar a Mallorca.
La natura sí que se queixa, perquè sí, necessitem pluja.
Sí, sí, això sí, sí, ben sí, cert. Verdad. Arribarà 2016, sí, amb el llistat de sitjos.
Quan passi Navidad.
Sí. Sí. Julia Robles, Miguel Elvira i Maxi Langue, moltíssimes gràcies per participar a la tertúlia avui a Ivetres Ràdio i que tingueu un bon dia.
A vosaltres.
Adiós. He's on in a moonlit light to snow. Horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. I think I call it a bull. Man gave names to all the animals. In the beginning man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago.
El Faristol Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Gaudeix de Palma aquest Nadal. L'Ajuntament t'ofereix un munt d'activitats per a tota la família, sobretot per als vertaders protagonistes, els més petits. Teatre, esports, música, cinema i, com a novetat, les rutes solidàries als casals de barri. Recollida d'aliments, contacontes, mercadets solidaris i molt més als carrers del teu barri. Més informació al web palma.cat. Ajuntament de Palma. Pensant en Palma.
Aquest Nadal, tu ets el protagonista a Ivetres. Entra al web d'ivetrestv.com i envia el teu vídeo amb una durada màxima de 30 segons i en format horitzontal. Esperam els teus missatges, desitjos, cançons o felicitacions de Nadal, tot el que et vengui de gust. Perquè aquest Nadal, tu ets el protagonista a Ivetres.
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu. El Faristol Mallorca. IB3 Ràdio. Successos i tribunals amb Quico Mestre.
Com sempre, i com fèiem cada dia en aquests darrers minuts de programa, connectam amb el nostre company Quico. Quico Mestre, bon dia.
Hola, Marta, molt bé. Idò, anem a començar dient que han detingut un important empresari alemany en residència a l'organització de Lutze de Son Vida per amenaces de mort a la seva companya sentimental. Aquest senyor té negocis per diferents ciutats del món, té, insisteix que aquest domicili, la seva dona viu aquí, és una dona també estrangera, és de americana, i sempre la dona va denunciar que aquest home el havia amenaçat de mort i que l'havia acusat també de tenir relacions amb altres persones. El fet és que avui de matí ha estat detingut, insisteix, i està previst que passi a disposició judicial. I ara mateix, Marta, que això és l'important, a part, és que estan detinguts dos nous policies locals de Palma. Ara mateix estan, un d'ells ja ha començat a declarar davant el jutge Manuel Penalba. Un se tracta de Jerónimo Urrea, aquest policia que fins fa relativament poc temps està a la unitat d'assumptes interns. Estan acusats d'un delicte d'extorsió i de formar part d'una banda criminal. En Jerónimo, que sembla que l'haurien acusat també de rebre pagaments econòmics. El fet és que aquest policia és, normalment anava en parella amb en Jaime Garau, el líder sindicalista del grup, del sindicat Cecip, que va ser, també se troba en aquest moment a la presó acusat d'extorsionar, entre altres, l'Ico, l'hijo de la Paca. De moment està detingut en aquest càrrec, va ser detingut ahir a Hora Baixa per part de la Policia Nacional, i l'altre policia és en Gregorio Carvajal, que va formar part també de la Patrulla Verda. Estan acusats d'haver cobrat també doblers. Veurem els fets, que ara mateix hi ha companys i familiars a les portes del jutjat. Hi ha molt de pessimisme perquè està inicialment previst que demanin el seu ingrés a presó. Si s'acordàs d'aquesta presó, ja serien en aquest moment 11 policies locals detinguts que se trobarien a la presó de Palma, una situació ja no només per la gravetat, sinó que no, un fet que no s'havia produït mai, no només a Mallorca, sinó a cap altra ciutat.
Suposant que ni a nivell nacional, no?
Ni a nivell nacional, mira, doncs, no, volem, encara no volem adelantar, però hi ha bastantes possibilitats que aquests dos policies, si no, no tindria cap sentit que ordenessin el seu ingrés a presó. I avui també, al marge d'aquest, és que se continua en la declaracions policials del cas Pitni, que estan declarant testimonis damunt els temes d'aclarir si se varen produir desviaments de fons públics municipals, és a dir, tot bé de l'Ajuntament de Palma cap a maniobres de publicitat i de captació de votants per part d'Unió Mallorquina. Avui hi ha tres persones que citades a declarar davant del jutge en Pere Barceló, no se prendrà cap mesura de tipus cautelar, però d'una vegada per totes ja està bé que aquest cas arrencàs, du 4 anys pràcticament tancat un calaix sense que s'hagués fet absolutament res, i recordant que aquest cas va ser el final definitiu d'Unió Mallorquina. Arrel de les detencions que se varen produir en aquest cas, els responsables del partit varen anunciar la seva dissolució definitiva per formar un altre grup, no? Però sobretot l'important, Marta, és això, que dos policies locals nous detinguts, greus delictes, el delicte d'extorsió forma part d'una banda criminal, també un tema d'haver cobrat doblers. Jo me conten que els fets no són nous, ja s'estarien investigant des de fa estona, però que fins ara no han tingut els investigadors la possibilitat de anar per ells.
I és tota la mateixa trama policial de Palma?
Tot dins la mateixa trama. És a dir, estaríem parlant de la trama corrupta de policies que s'haurien estat dedicant a demanar doblers a empresaris, sobretot de locals nocturns
de Palma, a Playa Palma.
A Playa Palma, diferent també, Plaça Gomila, Passeig Marítim, a canvi d'evitar les inspeccions, amb això, evidentment, també evitar les seccions econòmiques i permetre, en definitiva, que continuessin en el local obert, en el negoci obert, sense protecció de la policia local, i, per tant, tot això a canvi de favors, sobretot a favors econòmics. El que no sabem és que sabem que a un d'ells l'acusen d'haver demanat doblers a un empresari, però el que no sabem si va pagar o i els doblers que se li va si va cobrar, quan de doblers va cobrar. El fet és que el cas continua sota secret, però està clar que el jutge, en aquest cas en Manuel Palarba, no atura, no hi ha dia que no estigui fent un tema d'aquests.
D'acord, beníssim, fins aquí, moltíssimes gràcies. Gràcies als oients. El Faristol torna, com sempre, demà a partir de les 8, ara butlletins, i nosaltres els diem adeu.
Endesa t'ha oferit el Faristol.